El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.
Són les 11 i 37 minuts i després d'analitzar i d'escoltar totes les veus que tenen coses a dir tan importants amb el que passa aquí al Delta de l'Ebre, i afegim una més, que no és del Delta, però podria ser-ho, la del Quico Sellers. Bon dia, Quico.
Què tal? Molt bon dia.
Ara m'he colat molt, no? Perquè no sé si podria ser-ho del Delta o no, tu.
Bueno, i tant. Bueno, jo passo alguns dies a Balada, amb una petita pedania que hi ha a tocar de Sant Jaume d'Enveja. I res, que són quatre, al cantó del riu, just a l'embarcador, i allà, vaja, és el lloc on puc alliberar-me, perquè els nens els deixes anar allà i desapareixen i no saps que no pot passar res. Com a molt els has d'anar a buscar al mig del riu, però vaja, ja estan entrenats.
Què dius, Quico? Què ens portes avui?
Doncs mira, ja que parlàvem des de les Terres de l'Ebre, avui farem una cosa una mica peculiar. És a dir, com podem relacionar el Delta de l'Ebre amb una història tan maca i tan apassionant com és la història de la seguretat i la navegació, i com podem relacionar el Delta amb el Titanic. Començant...
aquí, el Delta amb el Titanic?
Sí, sí, i és una història que me la va corroborar aquest Winslet un dia que li portava el suc de taronja al llit. Si vols, el que podem fer...
Ja li agradaria a aquest Winslet que tu, el Quico Sellers, li portés el suc de taronja al llit, home.
Ara m'has agradat. Escolta'm, si et sembla bé, comencem amb un tall d'una pel·li que personalment m'encanta i em sembla que a moltíssima gent també, i perquè, a més, un dels seus protagonistes és un dels millors actors que ens va deixar fa molt poquet. Endavant, endavant amb aquest tallet.
Todo este viaje para ocultar un submarino en un río.
Estamos a 100 millas de la base naval más cercana. Es el último sitio donde espiarían los satélites.
Això és, molts l'heu recordat, és en Sean Connery de David Baldwin en una pel·lícula basada en un personatge de Jack Ryan que està conversant amb el Connery fent del Bill News, del Rain News, del comandant Rain News, que porta l'Octubre Vermell, un submarí del secret que porta aquesta propulsió magneto-hidrodinàmica que no fa soroll, etcètera. No és una història. Molts haureu vist aquesta pel·lícula, és típica que l'estiguin reposant cada vegada i està a totes les plataformes. Doncs bé, aquesta pel·lícula acaba que amaguen aquest submarí en un riu. Podia haver estat l'Ebre una base per amagar submarins? Aquí és on entra part de la llegenda i part de la història, i part de la història documentada. Mireu, de fet, jo vull començar recuperant un document de l'any 1951 de l'incipient CIA sobre les capacitats tècnico-operatives, estratègiques i militars i de seguretat que tenia la dictadura franquista. És un informe fet just després, i es va desclassificar fa molt poquet relativament, sobre quines eren aquestes capacitats després de la Guerra Civil i sobretot posterior al que era la Segona Guerra Mundial. Penseu que estàvem parlant amb la Guerra de Blocs, ja es començava a dibuixar el que eren els dos mons que havia deixat la Segona Guerra Mundial, ja començava el que era en si la Guerra Freda, ja començava a ser alguna cosa més que incipient. Per tant, tenir un aliat per un altre front, d'una banda o una altra, com era l'estat espanyol, on hi ha situacions estratègiques, on hi ha llocs estratègics com és Gibraltar o com és el domini de part de la mar Mediterrània, doncs era clau. Doncs en aquests informes n'hi ha un específicament que parla sobretot de les capacitats operatives que podia haver tingut tota la vall de l'Ebre i el delta de l'Ebre. I per què ho dic, això? Doncs volíem aprofitar les seves planures com per un lloc ideal o que s'havia estudiat per poder-hi construir diversos aeròdroms operatius i també el delta de l'Ebre, sobretot el que seria el golf de Sant Jordi, per poder establir-hi algun tipus de base marítima, fins i tot per submarins. Doncs bé, la persona que escriu aquest informe no anava gaire desorientada, perquè sembla ser que el Delta això ja ho hauria estat davant alguna llegenda i fins i tot amb una història trobada al fons del mar. I aquí és on començo. Jo tinc un amiguet, que és en Jordi Casiani, que de fet abans era amic meu, ara encara ho és, malgrat que sigui alcalde, que és alcalde de l'Ametlla de Mar, que em va deixar un llibret.
No es pot ser perfecte.
No es pot ser perfecte. Interessantíssim, interessantíssim, que és un llibre que va escriure Josep Maria Castellví i Josep Guarro, i el mateix Casiani, que és un... jo el recomano molt, que és La guerra secreta del Mediterrani. Què ens explica aquest llibre? Mireu, tradicionalment el que explicaven feia molts anys, cap als anys 50, 60, 70, és que els pescadors del Delta i els pescadors del que és el Golf de Sant Jordi, que dirien que va des de Tortosa fins a Salou, per entendre'ns, d'acord? Allà hi trobaven el que en deien los ganchos, d'acord? És a dir, quan qui més qui menys anava a pescar, quan es trobava coses que se li enganxaven a la xarxa de pesca o a tots els estris que utilitzaven per poder obtenir el peix. Doncs bé, a mesura que van anar venia molta gent de Barcelona que començaven a fer ja les primeres immersions i van començar a trobar peces que hi treien ferro, moltíssimes planxes de ferro. Això va portar aquests tres personatges a començar a estudiar què eren aquesta mena de ganxos que s'anaven trobant i que anaven enredant totes les xarxes dels pescadors. Doncs mireu, la història era que aquella zona era molt utilitzada durant la Primera Guerra Mundial, sobretot centrat entre l'any 1917 i 1919, per fer el que eren els transports de cabotatge de tropes, d'acord, i mercaderies i municions per part entre els exèrcits aliats contra els germanòfils. Què va fer? Doncs l'armada, diguem-ho així, o sigui, la força marítima alemanya de la Primera Guerra Mundial va decidir destinar dos dels seus millors comandants en dos dels seus millors apareix en dos dels seus submarins a vigilar aquella zona i sobretot controlar el pas d'aquestes tropes i evitar que totes aquestes municions, tots aquests elements que feien falta per sobretot la guerra que s'estava desenvolupant a l'Àfrica no arribessin i així poder enfortir els camins de seguretat i poder abastir millor les tropes alemanyes. Per això hi van destinar dos submarins, que és l'U-34 i l'U-64. Aquests dos submarins es dedicaven a torpedinar tot allò, d'acord, que passava pel davant de la costa, sobretot quan superaven les dues milles marítimes. M'explico. És a dir, aquest transport de cabotatge, si entraven dins, com que Espanya era un país neutral, si entraven dins d'aquestes dues milles que separaven des de la costa al mar, allà no hi podien actuar. Però en el moment que se separaven d'aquestes dues milles marítimes, que era relativament fàcil, llavors les tropes alemanyes podien actuar perquè es trobaven dins d'aigües internacionals. Un dels comandants que portava un d'aquests submarins, que era l'U-34, era un autèntic psicòpata, que era en Johannes Klassing, que era un tio que, vaja, bueno, un tio que quan te'n parlen aquests historiadors i quan llegeixes el llibre i comences a mirar els arxius sobre aquest personatge, a part de que era un gran comandant, també era un tio una mica sàdic i sanguinari. I, de fet, no és que utilitzessin exactament els torpedes i tal, perquè tampoc l'opinió pública d'aleshores... hem de pensar que la Primera Guerra Mundial ens hem de posar molt en el cervell del que era mediàticament aquella guerra, era la guerra que havia acabat totes les guerres, d'acord? El que abans de torpedinar algun vaixell que portava tropes o portava algun tipus de recurs, munició, o armament, el que fos, el que feien era anaven, abordaven, d'acord? Buidaven, treien tots els passatgers, treien tot allò que els interessava, llavors hi posaven càrregues de dins explosiu i enfonsaven el vaixell. Total, que en aquesta zona hi ha uns 10 o 12 vaixells. I aquí és on entra una mica la història del Titanic. Hi ha un dels vaixells enfonsats, que era una preciositat, que és el Cabour. Aquest vaixell s'havia dit Florida anteriorment. Aquest vaixell no és que fos enfonsat per cap dels dos d'aquests submarins que actuaven, sinó que ja previnguts de què els hi podia passar, el que feien aquest tipus de vaixells que transportaven 300 persones, d'acord?
O sigui, eren vaixells enormes, Kiko?
Sí, sí, eren vaixells enormes, rotllo, home, no tant com Titanic, no?, però d'aquest rotllo, val?, perquè ens entenguem. Més o menys, Vull dir, tenien dues xemeneies, eren imponents, eren luxosos, molt potents per l'època, una cosa maca. Ens situem a l'11 de setembre de 1917 i aquest vaixell, el que us deia, el Cabour, anava navegant justament a les fosques. feien una qüestió de seguretat. Què feien? Com que aquests vaixells eren relativament grans i portaven gent i portaven càrregues importants, portaven dos vaixells escorta. També deixa'ls anar, aquests vaixells escorta, perquè es poguessin anar protegint. Un era el Deepwater i l'altre era el Cabrera. Què és el que va passar amb aquest vaixell? Doncs bé, van topar, com que no s'hi veien de nit, amb la boira, etc, tal, topen, no és culpa dels alemanys aquesta vegada, i s'esfonsa el Cabur, però, afortunadament, es pot salvar tota la tripulació i tots els passatgers que hi anaven, unes 300 persones. De fet, hi ha algun registre que diria que arran del cop van morir dues o tres persones, però vaja, no se sap del tot cert. Però què és el que va passar? El Cabur és curiós perquè aquest vaixell va ser utilitzat per fer la ruta fins a Nova York. I, curiosament, fa molts anys, l'RMS Republic, que era el vaixell per sota, diguem-ho així, el vaixell que va inspirar el Titanic, una nit del 23 de gener de 1909 va topar a 250 milles de la costa de Nova York i va patir un naufragi. Sortosament es va poder salvar tota la tripulació, llevat de dos o tres membres i tots els passatgers. Aquest vaixell pertanyia a la White Star Line, que, com tots sabeu, no? Era la propietària o la que gestionava el Titanic. Això va obrir una crisi, imagineu, no? Aquestes flotes i tal, que tenien aquests vaixells, tenien grans tripulacions, tenien tot un mecanisme comercial engegat, i aturar una activitat i un moviment d'aquestes característiques suposava unes pèrdues i fins i tot un conflicte laboral brutal, d'acord? Així doncs que se'ls va despertar una mena de protesta general per part dels treballadors, i què va fer la companyia? Diu, mireu, escolta'm, ja que no podeu treballar en aquest vaixell, a l'RMS Republic, que hauria topat amb el Cabur, que aleshores es deia Florida, diu, fem una cosa, i ja que ens hem salvat tots, doncs mireu, l'empresa us destinarà a un nou vaixell que encara és el més luxós del món mundial i que vaja, obrirà totes les planes dels diaris i de tots els mitjans internacionals, i aquest vaixell el recordarà la història. I què van fer? Van traspassar tota la tripulació d'aquest, de l'RMS Republic, cap al Titanic. La dissort va portar que aquest vaixell, el 1912, es va desfonsar després del toc d'iceberg, com ja ens ha relatat la història. És curiós, no? Doncs que el vaixell, tant aquesta relació entre el Titanic i el Cabur, d'acord, encara que sigui per aquesta tercera línia, diguem-ho així, ens porta tots un altre cop cap al Delta de l'Ebre. Ho trobo una història fascinant, igual que trobo una història fascinant, no?, l'existència que hi hagin aquests 12 o 13 grans vaixells, entesos, enterrats a tot aquest golf de Sant Jordi, que en un altre lloc això seria un reclam turístic brutal. No només... De tota manera, hem de pensar que hi ha alguns vaixells d'aquests que estan a 107 metres, enfonsats. Hauries d'entrar hauries de baixar amb una barreja d'aires...
No és fàcil arribar-hi, clar.
No és fàcil arribar-hi. De tota manera, hi ha un petit museu que ho explica molt ben documentat, i hi ha prova documental que s'ha anat recollint al llarg del temps, que han fet una feinada gairebé d'artesania per anar esfilagarçant tota aquesta història i poder-la remuntar, i jo ho recomano. Visiteu-lo, llegiu aquest llibre, perquè hi ha històries molt apassionants, i és una altra manera de veure el Delta de l'Ebre. Ens imaginem, doncs, el Delta de l'Ebre ara com si fos una gran fortalesa militar? Doncs potser, escolta,
no?
Hauríem de canviar... Exacte, per què no? Hi ha llocs on fins i tot s'ha protegit molt més la natura i el seu entorn gràcies a històries com aquestes.
Doncs prenem nota de totes aquestes, Quico.
En prenem nota, eh? I en prenem nota recordant allò de... No sé com hauríem de canviar la lletra aquella, no? El Ebro nace en Reynosa y pasa por el Pilar, y en el sur de Cataluña queremos que llegue al mar, salvar nuestro delta, los músculos y el calamar, y los pecios de los barcos que los alemanes enterraron.
Tu cada dia amb una sorpresa. Quico, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, un petó ben fort. Adéu.
Vinga, fins ara.